Les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel. De diumenge a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres, avui dimecres 17 de febrer.
Bona nit, amics. Com esteu? Ja sabem que ens esteu escoltant, segur. Com estàs, Jaume, Joan, Vicenç, com va tot? Maria Jesús, Esther, Isabel. I aquests no són noms que diem per casualitat, són alguns dels nostres oients, amb els quals i amb tota la resta, naturalment, estem disposats a compartir una estona més en clau de fraternitat.
Sí, estem a punt per passar una vetllada musical. Parlarem de música, perquè conversarem amb una cantant i perquè escoltarem alguna de les seves peces.
Així doncs, avui serà una miqueta diferent l'esquema del programa d'avui. Primer, l'entrevista amb la convidada d'avui per aprofundir la clau del dia i després escoltarem un comentari de la paraula de Déu. I a la secció Paraula feta vida farem que avui sigui feta música. Per acabar, ens acompanyarà l'Antoni Pedragosa amb la seva reflexió Pensament endins.
Tot això, ja ho sabeu, ho podem fer realitat gràcies a tot un equip de persones. A més de les nostres veus, la de Lluís Antoñana i la meva, Amparo Gómez.
Tenim el nostre tècnic de so, José Matoses, i comptem també amb la Maria Jesús Dorca, que va tuitejant des del nostre compte @claufraternitat.
Vinga, doncs, comencem ja mateix.
En clau de fraternitat. Un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Avui tenim a l'estudi de Ràdio Estel una de les veus més singulars de l'escena catalana. Nascuda l'any de contestació social del 68, uneix un esperit reivindicatiu i una extraordinària sensibilitat. Això li dona una personalíssima capacitat comunicativa i la fa una intèrpret completa. Bona nit, Lídia Fujol.
Bona nit. Gràcies per estar aquí, Lídia, i per haver acceptat la nostra invitació.
A vosaltres per haver-me convidat. Tant.
Molt bé, doncs avui això volem compartir una miqueta de la teva vivència de la música, no? En clau de fraternitat.
Sí.
I doncs, per començar, volíem preguntar-te quan va sorgir en tu el desig de comunicar a través de la música, el cant, la interpretació, una mica quina és l'origen?
Jo crec que de manera inconscient, aquesta clau de fraternitat és el que ha estat sempre el meu desig més profund, com el que crec que és el de tots, aquesta infinita necessitat d'estimar i de ser estimats, aquest vincle. Quan ets petit i et passen les coses que et passen o hi ha històries que potser et marquen, etc, doncs com és l'abús dintre de l'entorn familiar o dintre de fins i tot l'àmbit eclesiàstic, en el meu cas, doncs et quedes una mica aïllat i no comprens la diferència que hi ha entre el que es diu i el que es fa, els exemples que no són exemples. Llavors, aquest aïllament va trobar una manera de canalitzar-se i de comunicar-se a través de la música. La música em va donar una via per anar més enllà de la realitat que m'envoltava. I va ser ella la que crec que m'ha salvat de manera inconscient primer i ara més a la meva maduresa de manera conscient. Aquesta clau reivindicativa que cerca omplir de sentit la meva música. No és un entreteniment només, és una necessitat de comunicar-me personalment amb els altres.
O sigui que gairebé la música t'ha construït a tu d'alguna
sí.
manera.
Ja ho pots
dir. La música,
sí.
Bueno,
la música m'ha construït. Sí, sí, jo primer ja saps que també la joventut és aquella cosa rebel, quasi
tots hem sigut joves.
Sí, quasi bé com compulsivament, no? Una reacció que vol dir que no és una acció directa, que no és quelcom personal, sinó que és quelcom que vas en contra de, no? I en aquest anar en contra de, doncs, fins i tot les opcions i les oportunitats que m'ho donava la vida musicals eren en contra del que jo volia fer. Jo sempre havia cantat en anglès, havia fet pop, rock, era molt punky, era molt, molt bestial, diguéssim, i em va aparèixer algú que em va proposar fer música yiddish tradicional d'unes iaies jueves que havien sigut cantades a l'Holocaust, bueno, a la Shoah, perquè Holocaust és un terme incorrecte. Llavors, doncs, seria tot allò que en un principi em semblava interessant, però que jo no tenia cap referent ni cap lloc per agafar-me, i clar, el fet de no saber-ho fer em revelava i pensava, no m'agrada perquè no ho saps fer o perquè no t'agrada. I en aquest treball de dir, bé, decidiré quan tingui criteri real. Llavors, doncs, de sobte ja m'hi trobava fent-ho i trobant-me personalment, perquè van ser unes cançons traduïdes al català. Per primer cop cantava en català i em costava molt. Per mi em semblava que no es podia cantar en català, que no era un idioma per cantar, ni el català, ni el castellà, ni res. O sigui, tota aquella fúria de joventut. Quasi bé, ja et dic, sí, és cert, m'ha construït la música i contra mi m'ha construït la música per arribar a allò que és essencial, allò que compartim tots i que va més enllà de les religions, de les cultures, allò on t'has nascut, sinó allà on ens trobem tots o desitgem trobar-nos tots.
I Lídia, i ara, després d'aquesta, com ens estàs explicant els orígens, no?, de la teva relació amb la música, diguéssim, avui, ara, què és el que vols transmetre tu en les teves cançons?
Doncs una mica tot això també que estic explicant, aquesta infinita necessitat de sentir-nos bé quan estem en relació d'amor amb els altres, no d'odi, ni de venjança, ni de fotre't el que tens per tenir jo més que tu. O sigui, jo penso que tot el que és el sistema neoliberal en el qual està basat en l'acumulació en base a l'extorsió de l'altre, crec que no és algo que essencialment ens faci feliços. Ens omple de coses, ens omple de potser de títols superiors, que fan superiors per estar sobre d'algú altre. I tot això, tot aquest discurs que en l'origen és la raó del per què un personatge com Jesús, cadascú que el tingui com el tingui, va acabar a la creu, que és que va desafiar l'ordre establert i va denunciar la corrupció en el seu propi àmbit religiós o estatal o allà on te la va veure. Per això va acabar a la creu, perquè la llei dels homes no va entendre la llei de l'amor, del qual nosaltres estem fets essencialment. Per tant, és una opció la que se'ns convida a aprendre només pel fet de que som humans, i humans vol dir això. I això és el que jo vull recordar amb la meva música tota l'estona fins que em duri la vida material, diguéssim.
Una tasca magnífica, no?, realment.
Ai, sí. Jo dic, un cop ets conscient d'això, si més no, tens clara l'orientació. No vol dir que la vida no sigui difícil, que ens perdem, que haguem de demanar perdó cada dos per tres, però, bueno, si més no, ja sé cap on hem d'anar.
Molt bé. També, en els últims anys, has realitzat un projecte molt interessant, que es diu Iter Luminis, oi? El teu web expliques que no és un festival comarcal de música, ni un intent de sonoritzar mites ni capelles, sinó que l'objectiu és reivindicar els espais de trobada i comunicació com a llocs privilegiats per sentir, reflexionar, conèixer les nostres arrels i el nostre país. Ens ho podries explicar una miqueta més? Perquè és molt atractiu, això, no?
Jo m'aniré repetint tota l'estona, perquè tota l'estona és el mateix. O sigui, de fet, parlem del que parlem, allò que tingui sentit és perquè hi ha un espai que considera la pròpia persona en relació amb els altres i no dissocia el propi benefici del dels altres. Puc explicar-te que, i a més la idea va néixer el que per mi és la meva escola d'amor, que és el monestir de Sant Benet de Montserrat, va néixer una proposta que precisament l'estàvem imaginant i somiant amb l'actual abadesa del monestir, que és la Maria del Mar Albajà, i pensàvem de fer un festival o un cicle de concerts, millor dit, en la mateixa església del monestir. Eren concerts les nits de lluna plena, no? I ja parlàvem, o si més no, estava sobre la taula la idea de que aquelles empreses que poguessin recolzar la nostra proposta, sí, havien de ser persones, projectes, que no dissociessin el propi benefici dels altres i que estiguessin orientades doncs, a ser o ecològiques o biodinàmiques o de bioconstrucció o productes de proximitat en els quals pots rebre la persona enamorada que fa aquell producte, o sigui, la inspiració que la travessa, no? Totes les empreses... I després... No només això de que recolzeu-nos aquells que feu una feina a consciència, sinó que vaig pensar a posteriori, a Iter Luminis, que allò era el que veritablement m'inspirava a mi, aquelles persones que treballen de manera conscient en relació amb el territori, amb la terra, amb la natura, amb les persones. Bueno, formem part, i aquest és el nostre repte, formar part. Iter Luminis és aquest camí de llum, aquesta recerca d'aquesta orientació, que és per lo que et parlava que havíem triat la cançó Polorum Regina, no? Que és aquest estel matutí que orienta els quatre pols i que en la seva diversitat a tot ens convida a estimar. I això és comú a tots. A vegades quan em diuen creus en Déu, dic, mira, creus en l'amor? Home, sí. Dic, pues, Déu és amor. Vull dir que el millor amor, allò és Déu. Allò que ens costa tant... Allò que ens costa tant, sí. Però que... I a vegades... Bueno, la Teresa Forcades és mestra meva de fa molts anys i em parlava de pericoresi. Em parlava de la paraula pericoresi, que és aquest amor que ens hem de tenir els uns als altres, que propicia que cadascú és qui és i que et treu, fa una dansa al voltant de l'altre per apartar els obstacles, no? I deia que hi ha tres maneres d'estimar, que totes tres tenen la mateixa qualitat, però que dues són frustrants i una és feliç. I diu que quan dones i no reps és trist, però és amor. A vegades reps i no dones, i perquè no pots el que sigui, també és trist, però és amor. I a vegades hi ha aquest miracle de la reciprocitat, que és l'encontre. Llavors, també, aquest té els seus treballs d'amor, que és com s'ha titulat el meu darrer espectacle, la darrera fase d'aquest Iter Luminis, treballs d'amor, és una... treballs i plaers d'amor, perquè l'amor no sols... són plaers, sinó que també són treballs, no? Llavors, treballs quan hi ha aquesta frustració, però cerques l'amor i a vegades doncs, et trobes reciprocitat i a vegades no. No vull dir que tot això és el que jo cerco de compartir i visibilitzar, obres que el Senyor, deia Teresa de Jesús, doncs aquestes obres inspirades.
Doncs ara que anomenes a Teresa de Jesús Obras son amor, crec que en la teva trajectòria i els teus projectes també hi ha com aquesta part d'obres i d'implicació i de...
Sí.
No sé com dir, no? D'aquesta dimensió social, podríem dir, de l'art, per dir-ho així, no? I això ho dic perquè sabem que a finals de novembre, fa poc relativament, doncs has fet tota una gira per Guatemala, no? Amb un títol, Floreceràs Guatemala.
Sí.
que també crec que té molt present aquesta dimensió de compromís social, no sé, no?
Totalment, totalment.
Alguna cosa d'això?
Sí. Pensa que ja Liter Luminis ja és això, ja és visibilitzar una manera de fer, una manera de fer que ens posa en relació i que posa en valor la relació. Floreceràs Guatemala ha estat un cara a cara amb una realitat que a nosaltres ens queda molt lluny perquè és molt més devastadora en el sentit de que les transnacionals i aquest neoliberalisme que aquí se'ns està fagocitant la societat a nivell dels drets, d'un estat del benestar que s'està privatitzant a marxes forçades per aquesta normalització d'un sistema, allà està molt més avançat. I allà doncs, els estats es venen al país doncs, a transnacionals que fan mineria de superfície, que vol dir que aboquen tots els desperdicis als rius, que ho contaminen tot, que gent que són de població indígena es veu abocada i fora dels seus llocs en relació amb un món occidental que no hi tenen res a veure i que... O m'he vist cantant i intervenint en trobades en el basurero mateix de Guatemala, que són 10.000 persones que viuen de la basura de la gran ciutat, o cantant enmig d'una plaça com podria ser la plaça Catalunya, amb 4, 10, 15 persones que estan allà assentades des de fa mesos i mesos intentant recollir medicaments per l'hospital, perquè hi ha dos hospitals públics, però estan buits absolutament. Vull dir, allà la diferència, sí, la jerarquització de la societat és radical, és brutal, és una mica el que s'està aconseguint aquí, que desapareixi una mica, doncs el baremo, i és que hi hagi molts més pobres i molts pocs rics, no? Uh-huh. I aquesta ha estat, bueno, una experiència colpidora, com ho ha estat ara, que acabo també de tornar precisament amb l'abadesa emèrita del monestir i amb la Teresa Forcades, que tot just quan vam arribar a Jerusalem, doncs ens van repatriar a la Teresa també per la seva tasca denunciant de la situació de Gaza i de la situació entre palestins i israelians. I novament he viscut això, allò que hauria de ser, i que desitgem que sigui una ciutat en la qual convisqui l'ecumenisme, convisqui la diferència, convisqui tot, doncs bueno, tenim molta feina com la tenim des de Caín i Abel, no?
Moltes gràcies, Lídia. Molt interessant tot el que ens estàs explicant, i per això demanem que continues amb el nostre programa. Gràcies. Ara seguim amb les següents seccions, però com que després volem escoltar la teva cançó, ens les podràs introduir.
Molt bé.
Gràcies, Lídia.
Gràcies a tu.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui, a la nostra secció Paraula de vida, el comentari que hem triat té molts anys. El va escriure Chiara Lubich l'any 1981. La cita evangèlica ens apropa a la figura de Maria, la Mare de Déu, en el moment del seu sí. Escoltem-la atentament.
Jo sóc la serventa del Senyor. Que es compleixi en mi la teva paraula.
Maria, davant Déu, que l'elegeix com a mare del Messies, que la fa protagonista del seu designi de salvació, manifesta una confiança incondicional i s'abandona a ella. Però amb tota senzillesa i amb la llibertat de l'amor, demana llum per comprendre. No és una esclava que se sotmet cegament, és una filla que es comporta com a tal davant Déu, el seu pare, però un cop il·luminada es compromet amb tot el seu ésser.
Soc la serventa del Senyor. Que es compleixi en mi la teva paraula.
Soc la serventa del Senyor. Per acomplir els seus designis, Déu necessita persones que es lliurin amb tota la humilitat i la disponibilitat d'una serventa. Maria, verdadera representant de la humanitat, amb aquesta actitud deixa a Déu tot l'espai per la seva activitat creadora. Però, com que l'expressió servent del Senyor, a més de mostra d'humilitat, Era també un títol de noblesa que s'atribuïa als grans servidors de la història de la salvació, com ara Abraham, Moisès, David i els profetes. Maria, amb aquestes paraules, afirma també tota la seva grandesa.
Soc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula.
El destí de Maria és excels i grandiós, però Déu no crida només la Mare de Déu a engendrar Crist en ella. D'una altra manera, tot cristià, i per tant tu també, té una missió similar. I de quina manera es pot realitzar això? Acollint en tu la paraula de Déu, amb la disposició de Maria, la que s'anuncia durant la missa del diumenge o la que coneixes per la lectura de l'Evangeli. Acull-la en total disponibilitat, sabent que no és paraula d'home. Sent paraula de Déu, conté en si una presència de Jesús. Acull, per tant, a Jesús en tu, en la seva paraula, i amb una disponibilitat ben activa per posar-la en pràctica moment rere moment. Ànim, ens espera una magnífica aventura divina. No et perdis aquesta ocasió.
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Doncs, com us dèiem abans, avui, més que feta vida, serà paraula feta música. Aleshores, Lídia, volem escoltar una cançó teva. Si ens la pots presentar?
Doncs mira, ja escoltava les paraules de Chiara i aquest dissí de Maria, que és absolutament lliure, plenament lliure. O sigui, recordo quan la Teresa em deia que ni Déu pot intervenir en la resposta de Maria. Aquesta alteritat, aquest dir sí amb confiança, que jo sóc feliç quan sóc amor, quan estic orientada cap a l'amor. I precisament aquesta cançó parla d'això. Polorum Regina és la reina dels quatre pols, és la llum que tots cerquem, és la font que ens ha donat a nosaltres, és aquest retorn passat per la nostra pròpia història personal, no? I bé, és una cançó del Llibre Vermell de Montserrat, per acabar d'arrodonir una mica aquesta relació entre Montserrat, entre nosaltres, entre Chiara i tots, no? I aquesta és l'orientació que crec que tots ens farà feliços, estimar-nos i intentar-ho constantment, perquè costa.
Gràcies, segur. Lídia. Gràcies i t'escoltem.
Gràcies.
encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat. Estela
matutina. Doncs bé, Amparo, el temps s'està acabant.
Sí, però ara encara completarem el nostre programa amb la reflexió de l'Antoni Pedragosa.
Moltes gràcies, amics oients. Que continuï bé la setmana.
Bona nit i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
La música és un conjunt de sons harmonitzats. Els sons són vibracions de freqüència baixa quan són greus, de freqüència alta quan són aguts, però degudament disposats generen una de les coses més boniques que ha generat la persona humana, la música, que no té altre objectiu que produir sensacions agradables amb aquell que ho escolta. D'aquesta manera, la música ens ofereix la possibilitat d'interioritzar i de contemplar. Segurament que no tothom tindrà aquesta facultat, potser per falta de pràctica, però és cert que la música té una evident influència sobre la persona, tant si fem música com si escoltem música. Si fem música, cal aprenentatge, preparació, esforç, hores i hores i hores de treball, però podem transmetre sentiments, podem transmetre emocions, i quan es combina amb la paraula, que és la cançó, encara s'amplia més la diversitat d'emocions. Cada gènere musical expressa coses diferents. Els boleros, que ens canten amors i desamors. Les cançons de bressol, que ens canten la tendresa d'una criatureta que s'està dormint. Les cançons de protesta, que denuncien les injustícies. O el cant gregorià, que ens situa davant del misteri de Déu. Escoltar música requereix un espai de tranquil·litat. I si pot ser, de solitud, encara millor. Però tenint la dificultat de que estem contínuament hiperconnectats. I això ens porta a una dispersió mental aclaparadora. Però si s'aconsegueix aquest espai tranquil per escoltar música simfònica, baixeta, a baix volum, tindrem aquell espai ideal per la meditació, per la reflexió, i poder entrar en la nostra consciència i veure que hi ha alguna cosa més d'allò que es veu i que es palpa, i a ser conscients del miracle de tot allò que gratuïtament hem rebut. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.